Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Popa amb Mariola Vinarès.
Masumi Mutsuda és actor de doblatge i enginyer informàtic. Masumi, benvingut al Pop-Up, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Ganes de jugar?
Sí, i tant.
Sí? Ara et posarem la ficció Pop-Up i m'agradaria tu, com a actor de doblatge que és, a veure si identifiques si totes les veus són de carn i ossos o n'hi ha alguna de sintètica. Posa't els auriculars.
Sí.
Capítol 1. La dona que ho sabia tot de mi.
Aquest aerobús va al cibergimnàs?
Sí, jo també hi vaig.
Ho sé.
Per poc, eh?
Dani, el teu nivell de flirteig s'ha disparat. Vols que t'ajudi?
Què dius ara, maleïtres, tu? Perdoni, eh? No és que jo estigui...
No m'has de donar explicacions. Sé que estàs casat i tens una filla. La Berta, oi?
Carai... Te'n diu a les xarxes de mi?
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús. T'hauria anat bé caminar. I més després d'una setmana d'esmorzars irregulars i només dues sessions de cardio.
D'on dius que ens coneixem, tu i jo?
No ho he dit pas, que ens coneguéssim.
Dani, et noto nerviós. Puc fer alguna cosa per ajudar-te?
Caminar també va bé per baixar revolucions. Potser per això estàs nerviós, Dani. Les dues sessions de cardio d'aquesta setmana s'han reduït a 30 minuts i el teu índex de greix corporal ha tornat a valors de fa més de 6 anys.
Perdona, no sé qui ets, eh? En tot cas, hauria d'agafar aquesta trucada.
Dani, què vols?
Judit, li has dit a alguna de les teves amigues del gim que m'he engreixat?
Què dius ara?
Ei, que no baixes, Dani?
No, m'ha sortit un contratemps. Ja hi aniré demà.
Recorda que estàs molt per sota del teu objectiu diari. Molta sort.
Qui era aquesta?
A tu també t'ha semblat estrany, oi? En plan, molt estrany. T'haig de deixar, Judit. Serà de la feina. Ah, no? Un número desconegut?
Sí? Jo també n'acabo de rebre un.
Encara serà aquella tia rara que ho sabia tot de mi. Bé, de nosaltres. Ah, no. Diu això. Incompliment detectat, penalització imminent, 250 euros?
No fotis conya tu ara, eh?
Que no foto conya.
Però una penalització per què?
Què diu el teu missatge?
És un vídeo. A veure...
Mama, papa, a l'escola ens hem unit al sistema d'optimització de la salut pública. No vull que em falteu mai. Cuidarem junts la vostra salut.
Judit, això sembla seriós. O bé accepto la penalització o una sessió de compensació immediata de 400 burpees. Això diu el mòbil.
400 burpees? Què?
Dani, el pols se t'ha disparat. Iniciant música clàssica perquè facis respiracions.
Calla! Obri'm, que baixo aquí! Ei, obriu-me!
Inici de la compensació en 3, 2, 1. Som-hi, Dani! 400 burpees. 399. 398.
Dani, David Bagés. Judit Alma Alonso. Veu polsera biomètrica, Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió, Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Està molt bé, eh? Està, o sigui... Bueno, en català és el millor que he sentit a nivell artificial, vull dir que... Molt bé, no?
Quantes veus has detectat sintètiques? Què et sembla?
O sigui, em costava, que em sent tan curt, saber quins personatges... O sigui, he detectat dos o tres, que segur que no són sintètiques, o sigui, dos...
El Dani, el protagonista...
Exacte, la dona... Que
la dona...
I les, ja està, la resta eren sintètiques?
No, llavors sortia la meva veu,
vale, sí.
que és la pulsera biomètrica.
Exacte, exacte. Però clar, feies una veu plana...
Que està expressament...
Com per no saber si era...
Ai, és fort això, això no m'ho esperava. O sigui, he colat com una IA,
sí,
jo.
Sí, exacte, exacte. Dic, ostres, va molt bé.
Escolta, no. Però bé.
Bé, bé, bé. Sí, no, això va... Bueno, clar, la tecnologia va avançant, està clar. I en català... No ho havia sentit encara, o sigui que molt bé.
Quina és la teva opinió sobre els sistemes que de veus sintètiques?
Que està molt bé, no?, que la tecnologia avanci, no?, que es puguin fer servir coses, aplicant coses que fins ara no es podien fer servir. Fa poc vaig veure una eina, potser, que el que feia era fer companyia, no?, a persones que potser no podien estar parlant amb ningú en aquell moment i t'atenien. Venia a ser una mena de ChatGPT, però amb veu. Clar, jo en aquest tipus d'aplicacions, no? en coses que no se solapin amb el que seria el que ja coneixem com el món artístic, ho veig molt bé. I sempre que sigui per omplir contingut que d'altra manera no es faria, no ho veig malament.
És que és curiós el teu perfil, no? Perquè tu ets enginyer informàtic,
sí.
I actor de doblatge.
Especialitzat en intel·ligència artificial, a més. Vull dir que... dos mons lluitant dins del meu cap constantment.
Clar, sí. Per això ens hem atrevit a portar-te aquí al pop-up a Lluís Guiu, que te'l presento ara, que ell és desenvolupador, Haidini.net i bé, altres empreses també, i és qui ha fet aquestes veus. Lluís, què tal?
Molt bones, què tal?
T'ha agradat això que t'ha dit, no? Que són bastant naturals les veus que ens has fet.
Sí, jo la veritat és que és un grandíssim elogi. I tant, i tant.
La teva idea també era, vull fer veus en català que no siguin lineals, no? Costa molt fer que tinguin colors, que tinguin fins i tot varietats del català. En aquest cas era la dona, que no sé si era perquè era un calc cap al castellà o quina era la idea de la dona, perquè algunes paraules no les feia ben bé catalanes, no? Això què és?
Sí, a veure, és complicat la part que nosaltres en diem voice acting, que justament enllaça amb el que deia el Masumi, no? Mm. Llavors, jo crec que estem arribant a un moment que... Jo en dic el test de Turing, no? És a dir, igual que la pel·lícula de Blade Runner, arribarà un moment que serà extremadament difícil escoltant una veu si allò és humà o no és humà.
Saber-ho, detectar-ho, no?
Sí, sí.
No sé, Masumi, si alguna vegada t'han demanat per poder fer una veu sintètica, gravar alguna part de la teva o... Bueno, clar, és que sí. Les veus sintètiques són de zero, no? És que ara aquesta pregunta potser està mal feta.
Hi ha una mica de tot, no? Perquè sí. Hi ha les que són entrenades a partir de veu real, no? Després hi ha les que es confeccionen a través de mostres anteriors. Sí que hi ha hagut propostes, però de moment no m'hi he ficat en aquest món. O sigui, si no m'hi dediqués... O sigui, si només fos enginyer informàtic, segurament estaria molt més engrescat amb tota aquesta tecnologia i no veuria tant el prejudici que pot tenir contra l'art, no? En general, que és el que nosaltres fem. O sigui, al final el doblatge és un art i no és una mera postproducció. Llavors, de moment sí que hi ha hagut ofertes, però encara no... Vull dir, m'haurien de pagar molts diners i no, de moment no.
I de quina manera us esteu protegint els actors de doblatge davant d'això? Perquè sí que tu ets bastant actiu en aquest aspecte,
sí.
No? Que sempre has demanat molt, ja no només amb aquest tema, sinó amb d'altres, del dret dels que us dediqueu a això, no?
Sí. Nosaltres, clar, la principal preocupació que tenim en el nostre cas no és tant que es facin servir veus sintètiques per fer doblatge ara mateix, perquè sí que és veritat que s'ha millorat molt, però a Espanya, a Catalunya concretament, estem acostumats a un nivell de doblatge que una veu sintètica trigarà molt en arribar. O sigui, jo sentia en aquesta ficció sonora els matisos d'humanitat que tenia la veu del
David Baiget.
És molt difícil d'imitar, no? De ficar aquestes cosetes. Llavors, el que sí que ens preocupa és que aquests models, que suposadament ens haurien de substituir en un futur, siguin entrenats amb les nostres pròpies veus de pel·lícules que estem doblant, no? O sèries que estem doblant. Llavors, bàsicament, el que hem fet i hem aconseguit és que en tots els contractes que signem de cessió de drets, incloure una clàusula, li diem la clàusula IA, en què es diu que no es farà servir la nostra veu per entrenar models d'intel·ligència artificial. I això, de moment, és el que hem aconseguit.
Lluís, deies que sí?
Jo, en el tema de la IA de doblatge, doncs jo crec que si s'ha de fer doblatge amb IA ha de ser amb la participació activa dels actors de doblatge. Jo ara mateix no ho veig de cap altra manera. I a més, afortunadament, la nostra empresa Haidini ens dediquem a fer agents de veu interactiva per a formació, és a dir, agents de veu que amb els quals parles, aprens nous coneixements, te motiven, pensant en el doblatge en català, que per mi és una cosa fonamental, perquè molta gent ha après a parlar català amb les sèries de TV3, jo crec que hem de cuidar moltíssim als actors de doblatge en català. Jo crec que això és quinta essencial, fonamental.
Sí, en el nostre cas, el tema de la intel·ligència artificial, una de les coses que també vam parlar amb totes les majors que treballen aquí i pels quals doblem, no, és que en tot el que sigui regulació de la IA a partir d'ara serà volcat en un conveni i negociat amb totes les parts per acordar quin ús, si és que se n'ha de fer, es pot fer de la IA en doblatge. Vull dir, tot això estarà regulat i acordat per totes les parts.
No sé de quina manera us va ajudar tot aquesta... Hollywood es va mobilitzar amb això, no? No va fer un cop de puny i va ser bastant bèstia durant molt de temps, que potser devia afectar fins tot a la teva feina.
Sí,
d'algunes coses que havies de doblar no et van arribar perquè estava frenada tota la indústria,
I
no?
Tant, i tant.
No sé si ha tingut conseqüències aquesta aturada o hi ha, igualment, les grans Big Tech que estan amb la IA, estan a pinyon i ja és igual.
He de dir que en el nostre cas vam anar abans, fins i tot, que les aturades d'allà.
Ah, o sigui,
aquí en el món del doblatge va veure clar que això era un perill, vam començar a mobilitzar-nos i no va ser fins més tard que van arribar les aturades. I clar, el que passa és que allà als Estats Units les proteccions que van aconseguir deixaven molt de banda el tema del doblatge. Vull dir, havien acordat coses com em poden doblar en totes les llengües sense cap mena de compensació. Ens van posar les mans al cap perquè, clar, això destrueix el doblatge de França, Alemanya, Espanya, i llavors, al final, nosaltres vam haver d'anar per un altre camí.
Va, anem a veure amb el Lluís, que ja que tenim un desenvolupador que està treballant intensament amb això, amb aquesta ona, els que voleu fer com un entrenament per mantenir el català, heu d'apuntar-vos a la ona, no?
Sí, és una entrenadora que pots elegir 5 missions, li pots dir vull anar al CAP, per exemple, i pots anar amb un CAP i te pots trobar la situació típica que et diguin pues no t'entiendo, no?
I llavors et dona possibilitats,
i a
no?
I a més te giren el CAP, no? I llavors, clar, aquí el que fa l'ona és t'orienta molt bé amb aquestes situacions que a més te diu és que a més, mira, tens cua al darrere i la gent està una mica nerviosa, i llavors t'ajuda a afrontar aquestes situacions, a conèixer els teus drets.
Clar, està bé, perquè és un entrenament com molt natural i, a més, molt educada, que et dona idees educades.
Exacte.
Per no emprenyar-te, no? Que això està molt bé.
Pots practicar un discurs, també. Hi ha moltes opcions.
Clar, i la gran dificultat tècnica d'això, que jo que ho he provat, és que et respon a temps real amb una cosa que tu li dius. Que això és com màgia, no? De dius, que forma, està seguint una veu que no és de cap persona i m'està seguint una conversa.
Correcte, o sigui, tenim dos guionistes al nostre equip. No són del món de la tecnologia, es creen noves possibilitats, noves innovacions.
Això m'agrada molt d'això que estem vivint ara, que les humanitats són també molt importants, no?
Clar, clar, jo crec que les hem de recuperar i jo parlo molt d'IA fet a mà, IA artesanal, IA que vagi a buscar la màxima qualitat, no? I ara, per exemple, hem fet aquest any diversos agents de formació empresarial que pots simular que parles amb un client com si fos una conversa completament real i, clar, és una ajuda fantàstica.
I també una altra reflexió que va desitjar, clar, ara tothom està com preocupat que em prendrà la feina, no? Dic, no sé fins a quin punt el teu sector s'està dient això.
Bueno,
hi ha molta preocupació.
Però és una cosa que ja anem veient que, o sigui, és això, que la qualitat a la qual estem acostumats aquí és tan difícil d'arribar i que de moment seran coses molt petites que es van perdent. Sí que maquetes de publicitat, coses que es feien molt d'anar per casa, s'està fent algunes coses en via, però el que és el producte final, blockbusters, sèries, això... No,
és que potser, Lluís, es faran coses amb IA que igual no serien contractades si s'haguessin de fer amb una persona. La producció costaria tant que potser no se farien i es fan així d'aquella manera amb IA, no? Això és així.
Sí, a veure, jo crec que respecte al tema del doblatge, Ara mateix jo no he vist ningú al món, estic fent un seguiment especialment als Estats Units, no he vist ningú al món encara que hagi aconseguit un doblatge com Déu mana, perquè hi ha el problema de la sincronització de llavis. És a dir, clar, tu fas, escrius un text d'un guió, però després allà no està sincronitzat.
Clar, ha de ser àudio i vídeo, clar.
Clar,
i la latència.
Ha d'anar sincronitzat, els actors de doblatge...
Les pauses, les respiracions que fa l'actor original, tot ha d'anar al mateix lloc.
Exacte.
Però si tu penses, no tens ni idea de com va la tècnica, et penses que ha de ser fàcil.
Ja. Yeah.
Preguntes tècniques que m'agradaria saber. Tàctiques per detectar una veu clonada.
Aquest és un tema superinteressant. I comencen a sortir tècniques que amb un 80-90% pots arribar a detectar una veu sintètica. Pot haver falsos positius, falsos negatius, però està arribant a un 80-90%. S'ha d'anar provant perquè, clar, tot evoluciona molt ràpid, però sí, és possible perquè pots detectar dins de la prosòdia, dins dels patrons de machine learning, se poden trobar certs punts de patrons que indiquen que allò és IA.
A l'hora de fer la veu de la dona que ho sabia tot de mi, que és la protagonista d'aquesta ficció que hem sentit, això et va portar molta estona. Quina és la dificultat de fer aquesta veu?
Doncs, la veritat, la primera qüestió és preguntar-me qui és aquest personatge, com ha de parlar, i vaig inferir bàsicament a partir del guió. Llavors, el que fas, doncs, en aquest cas, és escriure el text i després fas diverses proves.
Però a nivell de codi li vas... És a nivell de codi, això? Li vas dient que sigui això, que fes aquesta color de veu o tal?
Sí, i llavors el primer pas de tots és, clar, és trobar aquesta veu. Llavors això ho faig a través, en aquest cas, d'un disseny de veu. Se poden dissenyar veus a mida, ¿vale? I el segon pas és aquest, és a dir, la IA és capaç d'entendre la semàntica, el context del diàleg en el qual està, però li pots posar petites indicacions per dir, mira, aquest guió, aquest take, no, com dieu vosaltres, doncs ha de tenir aquesta entonació trista o ha de tenir una entonació apassionada, etc.
Això és, ara ho pensava, no? És una mica... un sistema primitiu, perquè en realitat jo quan vaig a fer una publicitat, una locució de publicitat, de vegades el client ni ell sap què vol, molts cops, i de vegades et diuen, no, una mica més blau. Clar, una IA potser explota si li dius això.
Llavors, una mica més blau.
És una cosa tan humana d'entendre a vegades el que t'estan demanant que és una altra de les complicacions i les limitacions que li veig.
Clar, i quanta estona de veu necessitaries del Masumi per clonar la seva veu?
Clar, això depèn, perquè hi ha diferents tipus de clonació. Hi ha una clonació més ràpida, que en uns 10-15 minuts es pot arribar a fer una primera clonació, però per fer una clonació realment al màxim nivell del que es pot avui, doncs estem parlant de diverses hores. I després aquestes hores també s'han de seleccionar, perquè si, per exemple, si tens un test que és superdramàtic i un altre que és un podcast o un telenotícies, aquests canvis a vegades poden ajudar, però també poden afectar. És a dir, lo raonable seria que tota la gravació, que tot el que en diem el dataset d'àudio, doncs segueixi una mateixa, un mateix tipus de veu, no? Si és, per exemple, un audiollibre i tu vols aconseguir després un audiollibre, doncs aquest seria el camí.
Mira, precisament tu has dit, mira, vinc de gravar un audiollibre.
Sí.
Pot ser que sigui aquest el sector de les coses que fas la que té més risc?
Depèn de quin audiollibre, perquè el que estic fent jo, per exemple, o sigui, és que mentre el faig penso això és que és impossible que ho facin, perquè cada personatge que surt en el llibre li dono un color de veu diferent, una interpretació diferent, surten nens, dones, senyors, monstres... Hi ha tants personatges, hi ha tanta variabilitat que no hi ha un... no estic llegint un audiollibre, estic llegint 1000 vides diferents dins d'aquest llibre, no? Llavors, també, no només... fins i tot la narració, no? Si estic al punt de vista d'un personatge concret, ho estic narrant potser una mica més trist. Si està més content, doncs ho estic narrant més alegre. O sigui, hi ha molts submatisos dins del llibre. Ara bé, llibres d'autoajuda d'aquests llargs que sempre sonen igual, segurament sí que es podran fer.
I a més és que hi ha editorials que el que volen és que no siguis, o sigui, que siguis superlineal, no? Que això també és un debat que hi ha entre l'audiollibre,
sí.
No?
Sí, no, o sigui, jo sóc bastant lineal dins de, o sigui, el que no volen és que sembli una pel·lícula doblada, no?
Clar.
Volen naturalitat, però dins d'aquesta naturalitat sempre et pots sortir una mica i donar una mica de vida al color de veu, a moltes coses.
Quan parlem d'intel·ligència artificial, una de les coses en el camp de la creativitat, el que passa és que acabes pensant, potser els que els hi perillarà la feina serà la gent mediocre, però la gent que té excel·lència... Estic pensant, per exemple, en els personatges que tu has fet. O sigui, realment tens molts registres i això et salva una mica de la IA, no?
Sí, jo és una cosa que penso que és molt important i que li dic a tothom que té por de la IA. O sigui, el que has de fer ara és ser la millor versió de tu mateix per poder competir contra la IA, que és, la IA és una mitjana de coses, és un average, és un, estadísticament, doncs, el que seria, és un predictor, no?, al final. Llavors, si tu pots ser diferent dins d'aquesta normalitat o average, o mitjana, és quan podràs, la gent haurà de seguir comptant amb tu, no?
Mm-hmm. Va, digues algun dels personatges que estàs fent, perquè jo l'últim que vaig veure és un vídeo que se't va fer viral, que fèieu, no?, de
sí.
El verano que me enamoré.
Sí, que vam fer la versió catalana.
Tu eres Conrad o eres...
No. Conrad.
Sí, no, ets Conrad.
El bo.
I tu quan comences a la clínica?
Aviat. He de reservar els vols de tornada i tot això.
O sigui, normalment no gravem aquestes coses, eh? O sigui, fem la sèrie i ens oblidem. Però va tenir
ens agrada que ho facis.
Va tenir tant d'èxit que li vaig dir a la que fa de Bel, li vaig dir, fem alguna cosa. I llavors, casualment, el que fa Jeremiah també va dir, escolta, què, fem alguna cosa, no? I vam anar a gravar això, vam fer una, com si ho estiguéssim doblant quan ja ho havíem doblat. I vam fer la versió en català, la versió en japonès... Bueno, ens ho vam passar...
Clar, mira, això és trencar, eh? Lluís?
Potser, d'alguna manera, vaig contracorrent contra aquestes grans empreses de veu i ja, grans multinacionals de Silicon Valley... que, clar, tenen un altre enfoc.
Sí.
Llavors jo crec que és molt important que fem coses des d'aquí, que busquem la nostra perspectiva. Per exemple, una entrenadora perquè mantinguis el català, això a les de Silicon Valley no se'ls acudirà. Entre altres coses, perquè allà no saben gaire bé ni què és el català. Llavors jo crec que això és molt important, que fem coses d'aquí, adaptades al que fem aquí... I jo crec que s'obre un camí molt interessant d'innovació, vull dir, amb els agents de veu, amb la veu interactiva dins dels videojocs. Jo estic bevent moltíssimes coses noves.
Alguna cosa així molt distòpica que hagis vist que diguis, ostres, us explico això i no hi fliparíeu? Que se t'acudeixi, perquè, clar, tu estàs cada dia investigant i de la manera que ets tan curiós,
sí,
no?,
sí.
De coses que estan passant i de seguida dic, pots fer això? A mi em vas clonar la veu, també.
Sí,
que al principi em diu, Mariola, digue'm si et sembla que ets tu. I al principi em va semblar, dic, ai no, sembla una senyora molt gran. Però després vaig posar la veu i me'n vaig anar i sí que m'agafava el rotllo, saps?
Yeah.
O sigui, després sí que vaig pensar que de lluny dic sí.
Yeah.
Saps? Realment és molt estranya per
sí,
això,
va ser una
això...
clonació ràpida perquè realment ho vaig proposar així com un experiment i tal.
Però sí que és veritat que pensem la gent que tenim tantes coses a internet, o sigui, el Massumi, o sigui jo que tenim la tirada de veus posades a les xarxes, sí que penses un dia sortirà alguna cosa teva,
estic tot
no?
El dia...
Has detectat algú?
Jo no, per sort, però estic tot el dia parlant amb Eleven Labs, vull dir, tenim un canal de comunicació obert perquè tenim socis del sindicat de doblatge als quals els hi clonen la veu a diari en canals de TikTok, en canals d'Instagram, els hi fan fins i tot fer anuncis. Llavors em passo el dia denunciant a Instagram, parlant amb Eleven Labs. Ja tenen un catàleg de no-go voices, que tu pots dir, mira, aquesta veu ens la clonen cada setmana, sisplau, posa-ho aquí. I ja quan van a clonar aquesta veu i detecten que és aquesta veu i...
És això està passant.
Està passant, està passant. Sí.
És a dir, que pot ser la teoria molt maca, que no sé què, que si... però van a sac.
Sí, al final molts cops són xavals adolescents de 15 anys que estan provant l'aplicació i, ostres, em puc obrir un canal d'Instagram i començar a fer vídeos amb frases maques i narrades amb la veu de l'Iron Man, per dir alguna cosa, no? I llavors comencen i comencen i no paren. I llavors has d'anar darrere. A més, el tema de la veu no és copyright, no és propietat intel·lectual. Per fer la denúncia no ho entenen. Instagram diu, és que no sé exactament què m'estàs denunciant. I dic, no és la clonació de la veu, no és la imatge, no és un producte.
És complicat. I de quina manera? Tu la tens protegida d'alguna manera, la teva veu?
No, perquè... És que
has d'anar fent-ho així?
Sí, has d'anar darrere de tot. Fins que no surti alguna cosa que digui que prohibeixi això... O que Eleven Labs ho posi més complicat, perquè jo he parlat amb ells i els he dit, poseu, ara és un checkbox que diu, la veu aquesta tinc autorització per fer-la servir, fas clic i la clones.
Clar, això passa també, no, amb Microsoft o amb el Copilot, no? O sigui que has de fer com una firma així ràpida, que ells es netegen les mans.
Exacte.
I després si tu ho fas servir és el teu problema.
Clar,
no?
Allà hi hauria d'haver una comprovació biomètrica d'alguna manera per dir, val, és veritat que és la teva veu o que tens autorització, perquè si no això és no parar.
Evidentment, aquest món tecnològic i de la IA cada vegada és més de 4 i sembla que s'està simplificant moltíssim. Haidini, per exemple, és una cosa que has programat tu al 100%?
Sí, sí.
O sigui, és software propi?
Jo vaig començar amb IA i Machine Learning fa 5 anys. Jo abans era programador d'apps, encara ho soc. Tinc una aplicació als Estats Units i...
Es diu l'aplicació?
Sí, es diu The Gluten Free Scanner i és per a la gent celíaca que poden anar a qualsevol supermercat dels Estats Units, escaneja el codi de barres i els diu si té gluten o no. I va tenir molt èxit. I la veritat és que estic pensant que em costa menys avançar als Estats Units que no pas aquí. Que aquesta és una qüestió
important,
important perquè, clar, és... Clar, som molt poca gent aquí fent coses.
Quan parlem del futur, no? Cada vegada és més important el local a nivell d'usuari o de gent. Mm-hmm. Fent aquests vídeos que fas en català, mm-hmm. hi ha una comunitat que t'estima molt en català, no?
Sí,
o sigui, molts actes que ens hem trobat, tu has fet personatges d'animació...
Sí.
Crec que feies una Son Goku, no?
A Son Goku faig un personatge en aquesta nova bola de Super. Sí, molt divertit. Doblant en català, penso, si algun dia sou realment una IA que parla bé el català, jo al·lucinaré, perquè serà la primera... cosa, persona, que parla bé el català, perquè el català és complicadíssim.
Sí?
I parlar-lo bé per ser emès no és com el castellà, que tu dius una mica rara i no passa res. No, el català té un control lingüístic posterior a la feina que si no has dit tot en el seu lloc, et torna i se repeteix. I crec que és molt important, perquè al final molta gent aprèn el català amb això. Llavors, ja et dic, si surt una IA que parla bé el català i a la qual li pugui preguntar, escolta, això com ho he de pronunciar i m'ho digui, m'avises.
Tu fas doblatge en català, castellà, japonès també?
En japonès he fet alguna cosa rara d'aquí que arriba que han de parlar en japonès, però sí, ho he fet també. Però sí, en anglès també he fet alguna cosa.
I creus que té futur aquesta feina?
Jo crec que sí.
I tu, Lluís, què en penses? Que és combinable tot?
Sí, jo crec que... A veure, els que tenen futur, a veure, jo de forma clara són la gent que ja estan assentada, que tenen una carrera, que tenen una confiança dels seus clients i, doncs, en el cas de massumistes, és evident, no? Llavors, potser el que costarà més els nous joves talents que vulguin pensar, doncs jo un dia podria ser actor de doblatge, doncs aquí primer haurà de mirar què s'està fent, no? Per posar exemples de coses que s'estan fent molt curioses, i una cosa que he fet jo els últims mesos, un estudi, he creat una clienta que es diu Martina, ¿vale? Que vol contractar una assegurança mèdica privada, ¿vale? I he fet que 15 empreses asseguradores reals truquin a la Martina sense saber què era ella. Llavors, per veure tot aquest... Una altra cosa fascinant que veurem és que jo crec claríssimament tindrem una app al nostre mòbil i li demanarem que ens faci trucades.
Pels joves d'ara que no truquen per telèfon perquè tenen ansietat de parlar per telèfon, no? Ja em comença a passar a mi, no? Que dius, ostres, reservar per l'hotel, no? Hi ha un telèfon. Dius, ostres, què faig jo?
Et fa mandra.
Sí.
El tema és que si funciona bé, es fa servir, no? Escolta, no sé si us ha agradat, no ho hem volgut muntar com un cara a cara.
No, jo crec perquè que estem bastant d'acord, i crec. Amb...
No? Sí. Futur híbrid, que brinyin les coses ben fetes.
Exacte.
Humanes i amb IA. Però m'ha agradat molt aquest concepte de IA feta a mà. No? I artesanal.
Clar,
molt bé, molt
clar,
bé.
Perquè tota l'estona estem pensant en automatitzar i és obvi que la IA ens estalvia moltíssim temps. Però hi ha una tendència a vegades a fer les coses ràpid sense avaluar la qualitat.
Hem après com es clona una veu, com detectar-la. No, de tu no podem aprendre, perquè és molt difícil això. Bueno, això que fas és molt difícil.
Podem fer classes.
Moltíssimes gràcies als dos. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Aquesta desena temporada el Pop-Up s'adapta als temps i inclou una ficció que avui ens ha permès unir l'actor de doblatge i enginyer informàtic Matsumi Masuda i el desenvolupador de la IA Haidini, Lluís Guiu. Espero que t'hagi agradat aquesta nova proposta. M'he envoltat d'un gran equip, veus reals de David Bagés i Alma Alonso, el guió d'Emma Mussoll, el muntatge de Joan Arenyes i la producció de Júlia Stals. Potser el futur no va de substituir el talent humà, sinó de donar-li més espai. Quan una màquina contesta una trucada que ens fa mandra, no és un enemic, és un assistent. I quan un actor posa veu a un personatge, no és un procés automatitzable, és un acte creatiu. El futur és híbrid i col·laboratiu. Cada avenç tecnològic pot generar por, però també oportunitats inesperades. Ara comença una nova etapa on potser l'important no és escollir entre humans o IA, sinó entendre que podem treballar junts. Però sempre alerta. La teva veu només és teva.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.